Info, amb Francina Ricard.
Bona tarda, és la 1:06. Benvinguts a l'Info setmanal de Ripollet Ràdio. Vint-i-set persones han perdut la vida en el que portem de Pont de la Constitució, quatre d'elles a Catalunya. Tot i ser una mala notícia, ens trobem davant d'unes dades que continuen baixant des de fa 10 anys i que ens fan veure amb optimisme el futur quan ha morts a les carreteres. Més informació, sancions més estrictes i més consciència per part dels conductors han estat la clau d'aquest èxit. Dades d'un pont de la Constitució que moltes persones han aprofitat per fer una aturada i descansar durant uns dies. Com es diu col·loquialment, aquest Nadal les dates han caigut malament i seran pocs els dies de festa que ens ofereixen. Així, comerciants i el sector turístic espera treure un bon profit d'aquestes dades i, entre tots, reactivar l'economia local. Perquè el petit comerç local també ha volgut unir-se a la campanya d'optimisme i iniciar aquests dies les seves promocions de premis i sortejos especials de Nadal, especialment per evitar, per enviar un missatge als ciutadans. Hem de comprar a Ripollet. Perquè al costat de casa podem trobar més coses de les que ens pensem, només fent una passejada pels nostres carrers. Des de l'Info ens volem sumar a aquesta iniciativa de promoció del comerç local. Una informació de la que en parlarem a l'Info d'avui amb la Maria Villariño, presidenta de la Unió de Botiguers. Coneguem ara, però, altres notícies destacades de la setmana als titulars. Ripollet dona el tret de sortida al Nadal amb l'encesa de llums i aquest cap de setmana amb el Quinto dels Diables de Ripollet. Mossos d'Esquadra i policia local es preparen per la campanya de Nadal. Entitats locals seran presents a la Marató de TV3 amb activitats al municipi. Begoña García, responsable de comunicació de la Marató, ens explicarà què significa organitzar un acte tan important com aquest. I el reportatge d'avui, la Casa Natura i les seves activitats. D'altra banda, l'apartat polític, propostes pel pressupost 2012 per part de l'oposició i l'aprovació del pressupost del Consell Comarcal. D'altres notícies en format de breus i la previsió meteorològica posaran el punt i final a l'Info d'avui divendres 9 de desembre. Comencem.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
El passat 2 de desembre, per la tarda, davant del Centre Cultural, es va procedir a l'encesa de l'enllumenat que engalanarà el nostre municipi durant les properes festes de Nadal. 50 garlandes transversals, una trentena de motius als fanals i 40 garlandes verticals composades per llums de LED decoraran Ripollet. Un grup de nens i nenes, acompanyats de l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, així com el regidor de Comerç, Indústria i Turisme, Joan Fandós, van donar el tret de sortida als actes nadalencs. Parralejo va aprofitar aquesta trobada per enviar un missatge d'optimisme per a aquestes festes.
La primera recomanació que jo faig és a tota la gent de la vila que hagi de comprar, que compri al poble. La segona és que aprofitem aquests dies per fer una aturada. Els que tinguin més capacitats econòmica que ho aprofitin, els que tinguin menys, doncs que l'aprofitin també, perquè amb menys diners també es pot ser feliç. Ens podem trobar amb els amics, amb la família, que jo crec que aquestes festes conviden a tot això, i desitjar-nos tots plegats que l'any que ve comencem a sortir d'aquesta situació indesitjable que tenim, que s'està amargant a tots la vida, però que hem de tenir confiança de que en sortirem, i si posem cadascú de la nostra part, jo crec que ens en sortirem bé.
Els llums són de LED constituït en tub de baix consum amb microbombetes en color blanc. L'horari d'encesa serà automatitzat i s'engegaran entre les 5:45 de la tarda i la 1 de la matinada, a excepció de les nits del 24 i el 31 de desembre i el 5 de gener, que es mantindran enceses fins a les 3 del dematí. L'enllumenat romandrà instal·lat als carrers de Ripollet fins al 8 de gener de 2012. I també relacionat amb les festes nadalenques, és important saber triar els regals que demanem, ja sigui el Pare Noel o els Reis Mags d'Orient. És per això que l'AMPA del Col·legi Els Pinatons ha organitzat una xerrada pel proper dia 13 de desembre sota el títol Consumisme, Joc i Joguines. Serà càrrec de la Maria Jesús Comelles, doctora en psicologia, professora titular de la Universitat Autònoma de Barcelona i especialista en orientació educativa. L'activitat és oberta a tothom. I més activitats relacionades amb el Nadal, perquè del 23 al 30 de desembre i del 2 al 5 de gener l'Esplai La Gresca organitza un esplai de Nadal. El casal funcionarà de 10 a 2 del migdia amb servei d'acollida especial de 9 a 10 del dematí. Per les persones interessades, el preu són, per als 9 dies del casal, 60 euros pels socis i 90 pels que no ho siguin. En cas que només es vulgui participar d'un dia, el preu serà de 10 euros. Pel que fa al servei d'acollida, el seu preu és de 20 euros per tots els dies i 3 euros un sol dia. Poden demanar més informació a l'Esplai La Gresca al carrer Bonavista número 6 o trucant al 93 691 36 75. I des del passat dilluns, els Mossos d'Esquadra, amb el suport de la policia local, ha posat en marxa el dispositiu estacional Grèvol. Es tracta de la campanya especial que cada any organitzen els cossos de seguretat per donar resposta als problemes que es produeixen durant les festes nadalenques. Així, a partir d'aquesta setmana han començat les patrulles mixtes al municipi, formades per un mosso i un policia local. Una de les novetats de la campanya d'aquest any consistirà que, per primera vegada, els Mossos d'Esquadra realitzaran una enquesta als comerciants per mesurar l'impacte del pla de seguretat de Nadal. Aquestes patrulles també s'encarregaran de donar consells tant a comerciants com als clients per tal d'evitar furts o conflictes durant aquests dies. Així, els Mossos recomanen, per exemple, que les bosses de mà s'han de portar creuades per evitar estrebades i, si es porten motxilles, s'han de dur a la part davantera del cos per dificultar-ne la sustracció d'objectes de l'interior. Tampoc s'han de deixar les compres dins el cotxe i ningú s'ha d'enfrontar mai a un agressor en cas de ser víctimes. Aquest dispositiu especial de Nadal s'allargarà fins al 16 de gener. Amb l'eslògan Prou riscos, el teu futur no és un joc, la regidoria de joventut ha organitzat un any més la campanya de prevenció de la sida. Aquesta campanya ha estat formada per sessions de prevenció als instituts de Ripollet, així com un estand informatiu i activitats de dinamització que van tenir lloc la setmana passada. Maria José Morcillo, dinamitzadora juvenil, explicava a l'Info de Ripollet Ràdio les principals complicacions de la campanya d'avui en dia.
Jo crec que els joves estan sobreinformats sobre aquesta malaltia i sobre totes les malalties de transmissió sexual. El més complicat és fer un canvi d'actitud, un canvi de conducta. I actualment el més complicat és que hi ha molts nanos que no es volen posar el preservatiu, nenes que no pressionen perquè es posin el preservatiu, i aquest és el principal problema. O sigui, que per preveure malalties de transmissió sexual, l'única manera, no només la sida, és fent servir el preservatiu.
El recordem que tant des del punt d'informació juvenil com des dels punts d'informació als instituts es pot realitzar qualsevol consulta sobre l'UVIH durant la resta de l'any. I tanquem el primer bloc informatiu amb una bona notícia per a un ciutadà del nostre municipi, ja que darrerament s'ha conegut que el propietari d'una butlleta de la loteria primitiva validada a Ripollet va percebre un premi de 7,5 milions d'euros en ser l'únic encertant de la primera categoria en el sorteig del passat 1 de desembre. La butlleta va ser validada a l'establiment de la carretera de l'estació número 10. Es tracta de l'únic encertant de 6 números.
El 91.3 Info.
El passat 5 de desembre es va posar en marxa la campanya de Nadal de la Unió de Botiguers de Ripollet. Enguany es repartiran un total de 9.000 euros que es podran bescanviar als comerços associats de la Unió de Botiguers. Per parlar-ne avui ens acompanya la seva presidenta, la Maria Villariño. Bueno, la Maria i el secretari, que sempre vais en pack. Esto es un equipo como Dios
sí, sí.
manda. Maria, molt bona tarda. Moltes gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres.
Una nova campanya de la Unió de Botiguers.
Sí.
Amb ganes, amb optimisme?
Com sempre, sí.
Sí? Sí? Doncs explica'm una miqueta quins són els premis que repartireu aquest any.
Bueno, com tu has dit, reparteixen 9.000 euros com cada any. La crisi ens la passem una miqueta. El que volem és que la gent gaudeixi de la campanya i que compri a Ripollet, per supost. Hi haurà 19 premis. El primer és de 3.000 euros, que serà el guanyador més gran, 8 de 500 i 10 de 200. Vale? Aquest any li tocarà menys gent, però seran les quantitats una mica més grans. Vale? Bueno. Intentarem, bueno, que dintre de, com a mínim 200 euros ja t'arregla una miqueta.
Cada any feu coses noves. Explica'ns una miqueta quina és la dinàmica d'aquest any.
Bueno, aquest any hem canviat una mica per no fer les butlletes típiques. Hem fet unes targes que tenen 8 caselles i hem dividit la zona de Ripollet en 8 zones de comerç. Cada una té un color i com a mínim s'ha de posar 3 colors diferents a la targeta. Vale? I, bueno, el que intentem és que la gent es mogui per Ripollet, per les zones de compra. Vale? Els mateixos botiguers, si li pregunten, diran on estan les zones, perquè tenen uns mapes. I, bueno, el que intentem és això, que la gent es mogui per Ripollet, que coneixi els comerços i que compri.
L'objectiu seria aquest, o sigui...
Sí, moure la gent, sí.
Obligar la gent que no només compri potser la seva zona més propera,
exactament,
sinó que se'n vagi.
Exactament, sí.
Explica'm una miqueta com heu fet aquesta divisió, quines zones serien, o com, amb què us heu basat, o...
Més o menys, zona centre, la zona Pont Vell, hem fet una miqueta de... perquè les zones siguin separades i que la gent, doncs, si va, per exemple, al barri Can Mas, té un color, la zona centre té un altre, el Pont Vell té un altre, i per això hem fet 8 zones, que normalment ja les teníem més o menys fetes.
Uh-huh. Heu triat el lema "Us busquem a Ripollet", sí. Així amb un Papa Noel, sí. Així del rotllots. Que t'estoy
bueno, és un reimat, encara que estigui de color vermell, sí.
Explica'm quin és l'objectiu d'aquest lema, què voleu transmetre?
Busquem a la gent que guanyi el premis i que estigui a Ripollet, clar, que comprin aquí. Uh-huh. I per això es busca a Ripollet els guanyadors dels premis. Us busquem.
Quan fareu el sorteig?
El sorteig es farà el dia 8 de gener, a les 12 del migdia, com sempre amb el notari i a l'auditori.
Uh-huh. El sistema és el de sempre.
Sí, el de sempre.
Les persones que siguin escollides, sí, se'ls trucarà.
Es trucarà només, bueno, a tots, però bueno, en principi la persona que té que acudir és la de 3.000 euros. Aquesta sí que té que venir en 20 minuts, si no, es tornarà a treure una altra butlleta i s'agafarà un altre guanyador.
La resta no cal?
No, la resta no cal. Si estan allí, millor, perquè sortiran a l'escenari, se'ls donarà el premi i tal, però si no, mm-hmm. No hi ha cap problema. Es trucarem després. Des
bueno,
del
això és una dada important, perquè sí. Abans havien de presentar-se tots els guanyadors.
No.
Aquest any només el de 3.000 euros sí. Ha de presentar.
L'any passat també, només el de 3.000 euros. Els altres, si estaven per allà, venien per fer-se la foto i tal, com està l'alcalde, també.
I sempre queda bé, allò.
Sí,
home, més fiesta, maco. No?
Sí, més gent a dalt, Mm-hmm. Però bueno, que en principi el que és obligatori és el de 3.000 euros.
I la jornada de compres, per quan la teniu prevista?
La jornada de compres? Bueno, és el dia... Espérate, que no... El dia 14 de gener.
El 14...
És per al de 3.000 euros, eh?
El sistema és el mateix. Sí. La persona guanyadora podrà comprar els comerços que han participat a la campanya. Sí. Quants comerços han participat a la...
110. 110. Els que som, sí, tots
els comerços de la Unió de
Botiguers, que són petits però són grans, molta gent.
Amb aprofitant la campanya de Nadal, quan comenceu això dels sortejos, és un bon moment o l'utilitzeu per anar-vos a altres comerços per intentar enganxar-los i que s'apuntin a l'OBR o prou feina teniu ja?
No ho fem amb aquest objectiu. L'objectiu és això, que la gent pues, conegui els comerços i que es mogui, però no per agafar més gent.
Però si hi ha un comerç que, per exemple, no està adherit a l'OBR i diu: escolta, a mi m'agradaria participar a la campanya.
No, que s'apunti, encara està a temps.
O sigui, han de ser socis de l'OBR.
Han de ser socis, sí, de l'OBR. El que intentem és moure el comerç dintre dels socis de la Unió de Botiguers.
Quins són els principals objectius que voleu assolir aquest any?
Com sempre, nosaltres el que volem és que la gent compri a Ripollet, que ja saben que el comerç de Ripollet, el comerciant sempre els assessora i quan tenen algun dubte, per això només que comprin aquí a Ripollet. És l'objectiu, que no surtin fora. Aquí tenim de tot.
La gent segueix comprant a Ripollet, us consta? Hi ha hagut més bajón o potser amb el tema de la crisi, bueno, la gent confia més en el comerç més
sí,
proper.
Sí, el que passa és que, bueno, jo el que penso és que ara la gent el que fa no és comprar tot de cop, tot els regals, sinó va comprant poquet a poquet. Més, com t'ho diria, més espaciat. No és que comprin tot un dia tots els regals, uh-huh. ¿vale? Perquè a lo millor sembla que no te gastes tant. Però bueno, però que compren a Ripollet, sí.
Uh-huh. Quines avantatges creieu vosaltres que té de comprar al comerç local enfront de comprar en una gran superfície o anar-te'n en un altre municipi?
Home, és més, el comerciant té un tracte que no tenen a una gran superfície. Per una gran superfície el que van és a cobrar i punt. Aquí no, aquí parles amb el botiguer, t'aconsella, xerres una mica, és diferent, jo crec que és diferent. Tant al botiguer li agrada com li agrada al client.
Uh-huh. En el tema de les butlletes, quantes n'heu repartit?
Per tenda?
Sí, més
bueno,
o menys.
Mil, per les enganxines són 1.000 i les butlletes per tenda 500.
500, déu-n'hi-do, teniu una previsió de participació.
Sí, sí.
Ha anat increixendo cada any la participació de la gent a la Unió de Botiguers, en el sorteig de Nadal de la Unió de Botiguers.
Sí, sí.
Vull dir, cada vegada hi ha hagut més gent.
Tenim una junta molt maca. Sí, molt treballadora. Sí, sí.
Molt bé.
Home, sense ells, la veritat és que seria molt difícil, eh? Però és molta feinada, eh? Encara que no ho sembli, és molta feinada.
Sí, perquè després, quan acabeu la campanya de Nadal, la següent fita que teniu...
El Ripostoc.
El Ripostoc, sí. El Ripostoc de primavera.
Sí.
Com encareu aquest projecte?
Bueno, l'últim va sortir molt bé. El que volem és que més gent, més comerços, vinguin al Ripostoc, perquè es va quedar una mica petit en comerços, però en gent molta. I el que volem és això, que la gent s'apunti, que vingui al Ripostoc. A més, si fa bon dia, com sempre, que mai plou.
Sí, la veritat és que sí, sempre
tenim sort amb això.
Què li demana la Unió de Botiguers als Reis aquest any? O al Tió, o al Pare Noel, no sé què...
Què li demanem?
Què li demaneu?
Bueno, que la gent s'animi a comprar, que sortim ja d'aquesta crisi, i això, que comprin a Ripollet.
Sobretot sobre, això, no?
Sí, perquè, no, perquè han de sortir fora, si aquí van passegen.
Què us transmeten els comerciants? Por?
Optimisme, no.
Sí?
No, no. Jo crec que la por ja s'ha quedat a darrere. Ja és optimisme, aviam que la gent s'animi una mica i clar, però bueno, farem el que puguem, però bueno, la gent sí que s'anima, jo crec que sí. Jo sempre soc positiva en aquest aspecte.
Com a entitat us toca fer moltes vegades tasca de psicòleg en aquest sentit, animant els comerços, potser quan et trobes un comerç que dius que estic a punt de tancar...
Sí, sí, bueno, que... sí, una mica sí, però bueno, ja quan un comerç tanca és perquè ja no hi ha remei. Però normalment la gent aguanta, els comerços estan aguantant com poden, eh? Costa molt, però bueno, però tenim que aguantar i continuar cap endavant. No podem mirar per atrás, com digo jo.
Doncs, com dèiem al principi de l'informatiu, nosaltres ens sumem en aquest recolzament. Gràcies. Que la gent compri a Ripollet, esperem sí. Que tots estiguem a l'alçada dels comerços que tenim i a l'inversa, i que participi molta gent a la campanya.
Això és el que volem, i que els comerciants s'animin i la gent també.
I que, bueno, i que acabem la campanya de Nadal bé, molt bé.
I sort als que li toqui.
Doncs Maria, moltíssimes gràcies per haver vingut.
A vosaltres, a vosaltres.
Una vegada més, explicar-nos com serà la campanya de Nadal, desitjar-vos molta sort, bones festes, perquè
igualment.
Segurament ja no ens veurem fins passat festes, ens veurem el dia del sorteig, i moltíssimes gràcies per haver vingut.
A vosaltres, moltes gràcies. I compliu.
El 91.3 Info.
El passat 27 de novembre va finalitzar l'agenda de tardor de la Casa Natura amb una sortida per buscar bolets guiada per un expert de l'Associació Catalana de Micologia. D'altra banda, el proper 14 de desembre finalitzarà l'aula d'ecologia urbana dins del projecte d'intervenció integral al barri de Can Mas. El punt en comú d'aquestes dues notícies és l'agrupació Ripollet Natura, que és l'entitat encarregada de portar tots dos projectes al municipi. L'agrupació Ripollet Natura va néixer al setembre de 1994, formada per un grup d'amics amb dues passions, la biologia i el món del lleure. Cap d'ells pensava que anys més tard es dedicaria professionalment a treballar en l'educació ambiental a Ripollet. Aquest és el cas de la Núria Machuca, biòloga i una de les responsables del projecte educatiu de la Casa Natura, que tal com explica, ha anat creixent any rere any.
Llavors és un centre d'educació ambiental que té un projecte educatiu que va realitzar la nostra entitat també en el seu moment, quan s'estava construint l'equipament, i llavors el que ara hem anat fent al llarg de tots aquests anys és anar desenvolupant mica en mica aquest projecte educatiu. Inicialment es basava només en el projecte d'educació ambiental a les escoles del municipi i centres d'ensenyament, perquè també hi ha escola d'adults o oficina de català, etc. Eren activitats diàries relacionades amb temes del medi ambient que s'adreçaven doncs, a totes les edats, però sempre en població escolaritzada. Llavors, quan això ja rutllava, doncs, mica a mica vam anar posant en marxa altres branques del projecte contemplades des de l'inici.
Entre aquestes branques hi ha el programa de les agendes de tardor i primavera a la Casa Natura amb activitats obertes a tothom de caire divers i lúdic, tot i que també s'aprofiten per treballar temes sobre problemàtiques mediambientals al municipi. L'entitat també ofereix a la Casa Natura un servei de préstec, orientació i assessorament, realitza el registre de les dades meteorològiques i participa en la vida sociocultural del municipi, com ara el Sant Jordi a la Rambla, la Fira dels Horts o la Festa de les Tres Serres. A banda de l'activitat a la Casa Natura, l'agrupació Ripollet Natura fa altres projectes al municipi i fins i tot obre les seves portes a la comarca. Ho explica Núria Machuca.
La nostra entitat, que és l'agrupació Ripollet Natura, a més de gestionar la Casa Natura, portem altres projectes que poden ser altres llocs del municipi, amb altres departaments municipals, per exemple, i en aquest moment no, però també hem portat projectes a altres municipis de la comarca.
Una d'aquestes activitats és l'aula d'ecologia urbana, que forma part del projecte de subvencions de la Llei de Barris i que l'agrupació Ripollet Natura ha portat a terme des del setembre de 2010 amb un gran èxit de participació. També porten a terme un taller de jardineria als centres de secundària del municipi dins el Pla Educatiu d'Entorn. I per què és important l'educació ambiental?
Perquè, bueno, l'educació és una inversió de futur. Amb la informació, amb el coneixement, amb la conscienciació, amb la sensibilització, és quan un ciutadà des de petits ens anem formant per tenir unes actituds més responsables pel futur, perquè hi ha uns problemes al medi ambient, a nivell planetari, però és des de, tal com es va dir a la cimera de Rio, des de l'acció local que s'ha d'intervenir, no? Llavors, crec que els ciutadans evitem aquest medi durant un temps, que és el temps que dura la nostra vida, i és la nostra responsabilitat de traspassar-ho a la següent generació en les millors condicions possibles.
L'educació ambiental va començar a prendre valor a partir dels anys 70. Tal com explica Núria Machuca, s'ha fet molt, però creu que encara falta consciència ambiental i també cívica.
També jo crec que hi ha unes generacions aquí on va haver-hi un gran buit en aquest sentit. La consciència ambiental i una mica el concepte de medi ambient com a part de les gestions, és una consciència que es va desenvolupar a partir dels anys 70. Llavors jo espero que el treball que s'està fent ara des de petits amb els ciutadans que estan creixent, doncs sigui en el futur quan es recullin els fruits, perquè és una feina, la nostra, de vegades poc agraïda, perquè no és molt immediata, no veu resultats immediats.
Ripollet té molta riquesa i diversitat ambiental, més del que la gent es pensa. Així, una de les principals tasques de l'agrupació és aconseguir que ens estimem el nostre patrimoni verd.
Un dels grans pilars del nostre projecte com a entitat és el donar el coneixement de l'entorn, que en diem nosaltres. Per poder despertar un interès en un medi i un interès pel respecte i per tenir cura d'ell, necessites sentir algú per ell, necessites tenir un lligam amb aquest lloc. El lligam aquest és el que cal aconseguir, i aquest lligam es dona, nosaltres el treballem molt amb el coneixement, amb la sorpresa, en muntar una activitat per descobrir, per exemple, aquell arbre en el que mai t'havia fixat, no? Per exemple, tot això és el que fa la gent plantejar-se de dir, ostres, també tenim un patrimoni natural que no coneixia i que conviu amb mi i que m'aporta molts beneficis, perquè la natura sempre aporta beneficis, doncs començo a mirar-m'ho d'una altra manera.
Però l'educació mediambiental, com tot en aquests moments, també s'ha trobat amb les dificultats de la crisi. Machuca reconeix que costa trobar finançament pels projectes, però no descarta que la Casa Natura es converteixi en un referent comarcal.
Llavors, clar, és un projecte que veus que creix i creix. La intenció seria que tingués fins i tot projecció comarcal, perquè és una cosa molt innovadora, vull dir. Tots els ajuntaments tenen una part dedicada a l'educació ambiental, però dintre d'un equipament exclusiu com aquest, amb els metres quadrats que té això i amb les possibilitats i amb l'entorn tan natural com aquest, no n'hi ha.
Ja són 17 anys treballant en l'àmbit de l'educació ambiental a Ripollet, i l'agrupació Ripollet Natura espera poder fer-ho durant molt de temps més i amb la mateixa il·lusió.
De moment, continuar amb el que tenim ja és molt. I bueno, continuar treballant en el poble amb el que ens agrada i amb el que posem molta passió des de fa molts anys.
Esteu escoltant Info.
Diuen que els contes t'obren la porta d'indrets màgics i misteriosos. Diuen que cada cop que expliques un conte, els seus personatges cobren vida i es queden a viure la teva imaginació. Diuen que els contes entretenen, emocionen i desperten l'enginy. Et convido a descobrir un món de conte. Tots els dimecres de 6 a 7 de la tarda a Ripollet Ràdio, al 91.3 de la FM o a través d'internet des del web ripolletradio.cat.
Charles?
Sí, senyor.
Recorda que el dijous a les 5 prendré el te.
On sempre, senyor?
Sí, per descomptat. A Ripollet Ràdio, al 91.3.
El prendrà sol o en companyia, senyor?
En companyia, evidentment, i molt bona. Cada dijous a les 5 de la tarda, l'hora del te, a Ripollet Ràdio.
Info, edita i presenta Francina Ricard.
18 de desembre, TV3 durà a terme una nova edició de la Marató, una fita solidària que s'ha consolidat de manera sorprenent gràcies a la participació de milers de catalans que cada any col·laboren, participen i fan donacions de manera desinteressada. Ripollet també hi participa amb activitats organitzades des de diferents entitats del municipi. Avui a l'Info volem parlar de la Marató d'enguany i ho fem amb la Begoña García, cap de comunicació de la Fundació de la Marató de TV3. Begoña, bon dia.
Bon dia.
Moltíssimes gràcies per atendre la trucada de l'Info de Ripollet Ràdio.
Moltes gràcies a vosaltres per pensar en aquesta iniciativa.
Doncs explica'ns una miqueta a què dedicareu la Marató d'aquest any.
Doncs aquest any, l'any de la 20a edició de la Marató, hem cregut oportú dedicar-la a la regeneració i trasplantament d'òrgans i teixits. És un tema que ha sigut recurrent perquè vam fer l'any 1999 i ja vam tractar els trasplantaments, vam fer una marató sobre aquest tema, però aquest any l'hem ampliat perquè un cop ja s'han tancat aquells projectes que vam finançar gràcies a la marató del 99, doncs ara s'ha obert una nova via, un nou ventall per poder investigar sobre regeneració de teixits, sobre regeneració d'òrgans, i a més també ha evolucionat cap al tema de les cèl·lules mare, que aquí també hi ha molta recerca a fer.
Utilitzeu un tema que ja havíeu tractat, ho plantejareu així com una continuació, fareu una mica de recordatori del que va ser aquest primer programa?
En principi no, o sigui, partirem d'allò i aleshores doncs farem un breu repàs, no? Perquè clar, tot això no evita de que ja en aquell any es va dir que a través d'aquella marató doncs hi hauria un abans i un després en el tema dels trasplantaments, com així ha sigut, perquè hi ha hagut avançaments. No puc dir tampoc en concret què és el que s'ha avançat gràcies a aquells diners que es van recaptar en aquella edició, però sí que ha permès doncs evolucionar a fer possible que avui en dia doncs es puguin fer trasplantaments tan complicats com són els de cara, els d'ossos i altres trasplantaments que s'estan fent, no?, avui en dia. I això es pot dir que també ha sigut gràcies doncs a l'impuls que es va donar econòmic a la marató d'aquell any i evidentment doncs a el que és l'àmbit de la recerca en general.
De manera general, com acostumeu a triar els temes que fareu per la marató?
Sí, es fa a través d'un sistema bastant transparent també, i des de l'any 2005 el vam obrir també a la participació ciutadana. De fet, des d'aquell any obrim una convocatòria perquè aquelles associacions de malalts, de metges o de familiars de malalts puguin participar omplint un formulari, doncs fent la seva petició perquè la marató doncs de l'any següent es pugui dedicar a un tema en concret, no? Aleshores, aquestes associacions poden dir la seva i a més, doncs també nosaltres tenim dins de la Fundació La Marató hi ha un consell de format per metges i per principals directors de centres de recerca de Catalunya, que ells també fan la seva proposta de tema, no? I aleshores doncs s'agafen totes les propostes presentades per les associacions i els que ells proposen, es fa una valoració de com està la situació de recerca i d'incidència i prevalència de certes malalties, i aleshores doncs es diu que, bueno, es decideix, que el tema que centra la marató de l'any següent.
Suposo que la llista que teniu de propostes deu ser molt llarga.
Doncs sí, normalment es presenten com un centenar de propostes, el que passa que hi ha moltes que són repetides i hi ha altres també que són malalties, evidentment que també de molt baixa influència, com són aquestes que ja vam fer nosaltres una marató l'any 2009 sobre malalties minoritàries. I a veure, si hi ha moltes síndromes que hi ha molta gent, doncs clar, com que no hi ha prou incidència, doncs no hi ha prou recerca, no? I la gent, doncs clar, demana ajuda doncs a qualsevol d'aquestes convocatòries que es poden fer, i pensen en la marató doncs com una finestra on poder donar a conèixer aquestes malalties i, bueno, perquè també es pugui destinar diners a avançar en la investigació, no?
Mm-hmm. Parla'ns una mica del CD i del llibre que heu editat per la marató d'aquest any.
Doncs a veure, el llibre ja està editat, ja està a la venda des del passat dia 17 de novembre, i aleshores doncs aquest llibre inclou 11 relats. Hi ha novetats com és una tira còmica i després també un poema, no? I després la resta doncs, són nous relats, i també hi ha un que és de no ficció, que és el relat d'una mare que va donar els òrgans del seu fill, no?, que va morir en un accident amb 19 anys. Aleshores, és un llibre que commou molt, és molt, molt, ja són molt sensibles, no?, obre molta sensibilitat, i veus que doncs, aquí el que són els autors catalans que col·laboren doncs, amb aquestes edicions, mostren molt la seva part doncs, de sensibilitat, no? Aleshores, doncs, l'ha fet Edicions 62 i també juntament amb TBC Edicions, i bé, està a la venda a preu de 10 euros i es pot també agafar en versió digital a través de la plataforma Libranda. Uh-huh. Hi ha autors, escriptors com el Joan Barril, l'Albert Espinosa, l'Eduard Márquez, Sergi Pàmies, Juanjo Sáez, bueno, i Joan Margarit també, eh? I després, pel que fa al disc, doncs, a veure, són 20 autors perquè són els 20 anys de la Marató, no? Hem volgut fer aquest toque, no?, també així dels 20 per 20, no? És la setena edició, estarà a la venda el dia 11 de desembre, aquest diumenge, al preu de 9 euros, i es farà, doncs, estarà només, es posa a la venda un dia, l'11 de desembre, i es pot comprar a través de, quan es compren els diaris d'aquell dia, amb La Vanguardia, El Periódico, l'Avui, El Punt, Diari de Tarragona, bueno, aquests comarcals, i a més, doncs, després també el posarem a la venda online, perquè hi ha gent que aquell dia no el pugui comprar, doncs es posarà a la venda online a través del nostre web de tv3.cat, i a la botiga online. Aleshores, aquí han participat, com cada any, doncs, hi ha moltíssims artistes que no poden dir que no a col·laborar amb nosaltres, i aleshores doncs, hi ha com el Sergio Dalma, que canta per primera vegada doncs, amb l'Escolania de Montserrat, que ells canta per primera vegada un tema d'aquests, no?, un tema pop, diem-ne, doncs, i ho han fet expressament per nosaltres, per la Marató, perquè diuen que s'ho val i que doncs, una vegada volen han volgut trencar, no?, doncs, la seva dedicació doncs, a el que és, són temes que ells canten normalment, i han volgut fer aquesta col·laboració amb nosaltres, no? Després també el Rafael, l'Ana Torroja, i bueno, ja estan doncs, versionant temes molt importants i molt coneguts de tots els temps.
Uh-huh. El dia 18, com dèiem, teniu el programa especial com sempre a TV3, i aquest any deies que es feu els 20 anys de la Marató. Teniu alguna cosa especial preparada? Ja teniu el programa preparat? O...
El director del programa doncs, està treballant ja fa ja temps, ens ha dit, és que pràcticament doncs, hi ha coses que ni nosaltres que estem al costat d'ell doncs, en sabem, no? Perquè, bueno, a veure, no hem volgut fer celebracions especials dels 20 anys pel tema de l'austeritat, evidentment, uh-huh, per la crisi i per la més, no? Però sí que, doncs, dins de lo possible i bueno, pues, també amb aquesta gràcia que ens fa i donar les gràcies a tothom per fer possible que estem aquí al davant d'un programa, d'un projecte solidari com és aquest, doncs hi haurà alguna cosa especial, un toque als 20 anys, no? El que passa que, bueno, serà doncs, també un programa doncs, com ve sent habitual i entreteniment, evidentment, perquè sempre hi ha artistes que ens volen donar el seu temps i el seu art gratuïtament, altruistament, doncs el dia de la Marató, alguns dels autors dels cantants que col·laboren en el disc vindran a actuar en directe aquesta cançó, després hi haurà actuacions i bueno, són coses que serà el que s'ha vingut fent fins ara, i segurament hi ha novetats que no us puc avançar, però que us convido a que esteu el diumenge 18 allà davant de la pantalla.
Una cosa molt habitual del programa de la Marató és la presència dels testimonis de persones que potser pateixen o l'enfermetat o han viscut la situació de la que esteu tractant. Com busqueu aquestes persones?
Aquestes persones, a veure, és un tema molt delicat que nosaltres sempre el volem fer amb el màxim de seriositat i respecte doncs, tant per les persones que pateixen la malaltia que es tracta com pels familiars. Aleshores, nosaltres així, per poder aconseguir això, ens posem en contacte amb metges experts en aquestes malalties, en aquest cas amb els trasplantaments, els principals centres hospitalaris de Catalunya, i ells, que són qui coneixen, doncs, evidentment, aquestes persones, doncs ens aconsellen. Nosaltres, de fet, també prèviament tenim contactes periòdics amb ells i veiem, doncs, a veure que siguin persones que tinguin la suficient força, no?, com per tant particular, privada, no?, de dir que no es desmoronin en el programa perquè, clar, són situacions molt complicades i reviure-les, recordar-les, doncs és una cosa molt difícil i no tothom és capaç de fer-ho, i a més doncs que s'atreveixin a venir a un mitjà de comunicació així, no?, d'aquesta magnitud, doncs també per poder dir la seva, no?, que no tothom val, no tothom pot explicar la seva història doncs davant de les càmeres, i aleshores també doncs tenir facilitat, no?, per fer-ho. Aleshores són persones doncs que han estat doncs passant, bueno, intentem que hi hagi una mostra de tots els trasplantaments que hi ha, no?, tots els tipus de donants d'òrgans, trasplantaments d'òrgans, tant de, també com de teixits, i aleshores doncs això estem assessorats per aquests metges experts.
Amb quants col·laboradors compteu per l'edició d'enguany?
Col·laboradors en quin sentit?
Gent que està allà atenent telèfons, trucades, entitats...
Val, que... perquè és que hi ha moltíssimes col·laboracions, participació amb la Marató. A veure, com a atenent les trucades telefòniques de donació, doncs nosaltres obrim 5 seus telefòniques, les posem en marxa el mateix dia. Hi ha una que és la seu central, que és a Fira de Barcelona, i després doncs obrim també una al Port de Tarragona, a l'Auditori de Girona i a la Universitat de Lleida, i després també a un plató de TV3 allà mateix. I aleshores en total són uns 2.400 voluntaris que es mobilitzen atenent trucades i després també donant suport i servei a les seus. Doncs mobilitzem tota aquesta ingent quantitat de persones, no?
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Sí, és increïble, i és de les accions que es fan en un sol dia que mobilitzen més gent, i m'atreveixo a dir no només a Catalunya sinó a la resta de l'Estat, no? És una mobilització per la Marató que, a més, doncs, té una particularitat també que la fa única, i és el que referies, que com a vosaltres, com en la vostra població, doncs, es mobilitza la societat civil i les associacions i entitats de les poblacions també en un dies festius, tant el dia de la Marató com previ a la Marató, doncs fan activitats o feu activitats populars per la Marató, i aquí sí que mobilitzem, però una quantitat de gent per la Marató que és increïble, i que gràcies a aquestes mobilitzacions populars que feu arreu del territori, doncs la Marató té la resposta que té.
Us esperàveu ara, després de tots aquests anys, us esperàveu que la resposta fos aquesta, que anés més enllà de que el dia de la Marató doncs la gent truqués i fes donacions econòmiques, sinó que hi hagués aquesta implicació per part dels municipis?
Mira, si m'ho preguntes ara, sí. Si m'ho arribes a preguntar fa 15 anys o al començament del projecte, doncs segurament et diríem que ni molt menys, no? Uh-huh. El que ara, doncs, evidentment, veient el que cada any doncs hem anat evolucionant i hem anat incrementant aquestes xifres, doncs és el que passa, que és una manera espectacular. Des de fa 6-7 anys a ara, les activitats de populars s'han incrementat, però amb una cosa exagerada. Aquest any, per exemple, abans de parlar amb vosaltres, he preguntat a veure a quin nivell estàvem de coneixement d'activitats que s'estan preparant, no?, per fer. I a veure, l'any passat en total van ser 1.314 en total, després del dia de la Marató. Doncs ara, a hores d'ara, que avui, avui mateix, en teníem ja 1.200. Uh-huh. És a dir, que aquesta setmana que queda per la Marató, doncs això, aquesta setmana serà, doncs també, bueno, s'animarà moltíssim, i segurament les superarem les de l'any passat, però vamos, amb una facilitat molt gran.
Doncs ja per acabar, Begoña, recorda'ns una miqueta quins són els canals de participació que pot tenir la gent per fer les seves aportacions, i aprofita per convidar a la gent que ens escolta a participar de l'edició d'enguany.
Molt bé, doncs sí, el mateix dia 18 de desembre podeu fer una trucada al 905 11 50 50. Aquest és el telèfon de la Marató, que es posa només actiu el dia del 18. Aleshores, des de l'1 de desembre també es poden fer donacions a través d'internet, a través dels terminals del Servicaixa, de la Caixa, a través del internet del nostre web, són www.tv3.cat/marató, i aleshores també des de durant tot l'any a través d'un número de compte corrent que hi ha a la caixa i a través de l'aplicatiu dels telèfons mòbils, de l'Android i de l'iPhone. I a més, doncs, tenim també possibilitat, hi ha una iniciativa nova que hem fet aquest any, que és una participació molt curiosa i que ja us dic, també s'ha de destacar, que per comptes de fer una donació de diners, es poden fer donació de caràcters a través del Twitter, amb una iniciativa que es diu el Piula per la Marató, que la gent, doncs, que tuitegi, doncs poden fer, quan fas un missatge, doncs et sobren sempre caràcters, no omples els caràcters que es poden fer, no?, pues en els missatges. Doncs tot allò que s'obri, hi hauran frases de sensibilització per la Marató. És una iniciativa que hem fet aquest any, que és molt novedosa, i bueno, esperem que tingui èxit també.
Doncs Begoña, de nou, moltíssimes gràcies per atendre'ns, molta sort el dia 18 i allà estarem, Ripollet Ràdio també, aportant el nostre granet de sorra.
Moltes gràcies a vosaltres per la vostra col·laboració i difusió d'aquesta iniciativa.
Gràcies, bona tarda.
Adéu, bon dia.
El disc de la Marató, només el diumenge 11 de desembre.
Els artistes i les cançons amb el disc de la Marató per a la regeneració i transplantaments d'òrgans i teixits.
El disc de la Marató, només el diumenge 11 de desembre amb els diaris La Vanguardia, El Periódico de Catalunya, El Punt Avui, El Diari Ara, Diari de Tarragona, Segre, La Mañana, Regió 7, Diari de Girona, Diari Público, Esport, Mundo Deportivo i El Nou Esportiu.
El disc de la Marató, la banda sonora de les emocions. Diu molt de tu.
El disc de la Marató, a la venda només el diumenge 11 de desembre.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info. La informació més propera.
I encetem aquest segon bloc de notícies parlant de política, perquè el ple del Consell Comarcal va aprovar el passat 5 de desembre el pressupost per l'exercici 2012. Un pressupost aproximadament d'uns 18 milions d'euros que parteix de l'austeritat i que prioritza l'atenció a les persones en els àmbits de benestar social i educació, dues de les competències bàsiques de l'ens supramunicipal. La despesa social representa el 75,4% de total del pressupost comarcal. Els comptes tenen per objectiu exercir les competències delegades, com l'educació i els serveis socials, continuar incentivant, coordinant i donant suport porta a processos de cooperació i mancomunació de serveis entre els diferents ajuntaments de la comarca, així com ampliar els processos de compres agregades. També es vol donar suport als petits municipis de la comarca, liderar el desenvolupament de nous models d'organització i gestió dels serveis socials de la comarca per tal de garantir l'eficàcia d'aquests serveis i potenciar el suport i la cobertura des del Consell Comarcal que es dona a l'actuació dels consorcis comarcals. El COP Compromís per Ripollet va dur a terme el passat 2 de desembre una roda de premsa on donava a conèixer les al·legacions presentades des del grup municipal per la modificació de les ordenances fiscals. Una de les peticions que ha realitzat el Compromís per Ripollet és que s'apugi l'IBI en un 50% a tots els immobles buits i que tinguin pretensions especulatives. Tanmateix demanen que aquest impost sigui exempt de pagament per a les famílies de rendes més baixes. Escoltem a José María Osuna, regidor del COP.
Una de les que voldríem destacar més de les nostres al·legacions fa referència a l'IBI i és que nosaltres proposem un recàrrec del 50% de l'IBI als pisos que es trobin desocupats i que nosaltres veiem que estan en situació, o sigui, que estan allà amb finalitats especulatives. Per fer això, nosaltres també adjuntem a les nostres al·legacions un reglament per tal que es pugui discernir quins són els habitatges objecte de fer aquest recàrrec.
El COP Compromís per Ripollet també rebutja la pujada de la taxa d'escombraries a les famílies en un 33% i proposen fins i tot abolir-la, ja que consideren que es paga per una gestió de residus totalment ineficaç. Així ho explicava el propi Osuna durant la roda de premsa.
Nosaltres creiem que és una taxa que s'hauria d'abolir perquè aquesta taxa no fa el servei que hauria de donar, que això és el de recollida, reciclatge, i que efectivament això sigui un servei per a la població. Per tant, creiem nosaltres que aquesta taxa, no té ni sentit mantenir-la, perquè com dèiem no fa cap servei efectiu a la ciutadania, a més es troba gestionada per una empresa privada.
El COP Compromís per Ripollet també rebutja el copagament del servei d'atenció domiciliària, ja que el consideren com a dret universal i, per tant, ha de ser totalment gratuït. Consideren també que l'augment de les quotes de matrícula de les escoles bressols municipals no hauria de repercutir totalment a les famílies i que aquesta despesa s'hauria de repartir. El Partit Popular de Ripollet també ha fet públiques les seves propostes de cara al pressupost 2012. En una nota de premsa, els populars plantegen diferents iniciatives com l'objectiu principal de millorar l'ocupació i dotar el patronat municipal d'ocupació amb un 6% del pressupost municipal. Per optimitzar el pressupost, el Partit Popular vol que es redueixi la freqüència del butlletí, eliminar les partides de direcció del mercat, cotxe oficial i de la festa a la Gibraletra, entre d'altres. Per generar ocupació, proposen que joves puguin fer pràctiques al patronat de comunicació, reorganitzar el personal municipal, reduir a zero les subcontractacions en serveis municipals, urbanisme i canviar la coordinació de les obres i actuacions d'esports i medi ambient. I el proper dilluns el Centre Cultural acull un taller al voltant de l'exposició El geni de les coses. La sessió serà a càrrec de l'artista Enric Maurí i es realitzarà també el dimecres 14 i divendres 16 de 7 a 9 del vespre. Aquesta activitat servirà per acomiadar la mostra que ha estat instal·lada a les dues sales d'exposicions del Centre Cultural des del mes de novembre. Per participar en aquest taller cal inscripció prèvia trucant al 93 504 6025. I acabem el bloc de notícies amb un apunt esportiu, perquè el món del bàsquet prepara un partit d'homenatge a Siscu, Arbonés i Virgili, el jugador que ens ha deixat recentment del bàsquet Ripollet. El maig esportiu es durà a terme el divendres 23 de desembre a les 8 del vespre al pavelló Francesc Verneda. S'hi enfrontaran un combinat de jugadors de Ripollet contra l'Òpalo Cerdanyola. En el decurs del partit, la seva vídua, Cristina Carmona, i els seus fills, Jordi i Siscu, jugadors de bàsquet actualment a la disciplina de l'Òpalo Cerdanyola, rebran el reconeixement i el suport del món del bàsquet i amb dues ciutats. El Club Bàsquet Ripollet, l'Escola de Bàsquet Sant Gabriel i l'Òpalo Cerdanyola, així com els jugadors de bàsquet del poble, volen convidar a tothom al partit per recordar el seu amic i per fer costat a la família i evidenciar una vegada més els valors i humanitat del bàsquet.
Esteu escoltant Info.
Breus informatius.
Fem ara un repàs d'altres notícies de la setmana en format de breus. Aquest dissabte balla al pavelló Joan Creus a partir de les 11 de la nit. Organitza Amics del Ball. La trobada compta, com sempre, amb música en directe. El preu de l'entrada és de 3,5 euros pels socis i 5 euros pels que no ho siguin. I de cara a dilluns, el Centre Cultural acollirà a les 6 de la tarda una xerrada sota el títol Envellir i dormir bé, regles per un descans saludable. Serà càrrec del doctor Agustí Guiu, tècnic de salut de la pública de l'Ajuntament de Ripollet. L'activitat està inclosa dins el segon cicle Més Salut i el programa de la Gent Activa. Nova edició de l'Hora del Conte el proper dimecres 14 a 6:15 de la tarda a la Biblioteca Municipal. Serà sota el títol Nadalim Nadalam, contes amb música per preparar el Nadal. Serà a càrrec de Santi Rovira, està adreçat a nens a partir de 5 anys i organitza el Patronat Municipal de Cultura. Aquest mes de desembre, l'agrupació Fotocine Cerdanyola Ripollet ha inaugurat una nova exposició fotogràfica a la població russa de Gublinski. Visions vietnamites es podrà veure fins al mes de maig de 2012 en aquesta ciutat. L'entitat també ha portat dues exposicions més fora de fronteres catalanes, però aquest cop fins a França, al municipi de Leanon. I acabem informant que els Diables de Ripollet ja tenen preparades, com és habitual, les sessions de quinto de Nadal, que enguany arriba a la seva 6a edició i on es repartiran un munt de premis per als participants cedits per comerços de Ripollet. El quinto és un joc típic nadalenc, semblant al bingo, però cantat a l'antiga, és a dir, dient els números d'una manera divertida i amena. Les trobades que tindran lloc al cafetí de la Rambla de Sant Jordi es faran els dies 10, 11, 17, 18, 25 i 26 de desembre. Finalment, la sessió del 24 de desembre s'ha suspès. Els dissabtes les sessions seran a 9:45 del vespre i els diumenges a les 6 de la tarda. Els recordem que aquestes i d'altres notícies les poden escoltar i consultar de forma més detallada a la web municipal ripollet.cat.
El temps.
I abans d'acabar, mirem quin temps ens espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet, perquè no s'esperen canvis gaire importants per aquest cap de setmana respecte a les temperatures, però hi haurà més núvols i probabilitats lleus de pluja cara diumenge especialment. I fins aquí l'info d'avui divendres 9 de desembre. Us hem ofert aquest programa en Jordi Puy, el control tècnic, Laia Prats, Remei Herrera i qui us parla, Franzina Ricard. També els recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar-lo online o descarregar-lo a la web ripolletradio.cat. I acabem un tema musical de Cyndi Lauper. Es tracta de Trucolors, un dels temes que s'han versionat, en aquest cas, pel cantant Melendi, pel disc de la Marató de TV3. Gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana. But I see your true colors shining through. I see your true colors, and that's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors are beautiful like a crazy, and you take it all you can, then you call me up, because you know I'll be there, and I'll see your true